Bona tarda. Avui estem amb Carles Sala, un mestre de formació però que va anar més enllà aconseguint ser un escriptor premiat i reconegut en literatura infantil i juvenil. Escriure no és tasca fàcil, per això, tot seguit, els nens i nenes de 4, 5 i 6è han escollit unes preguntes per realitzar aquesta entrevista per saber més sobre aquesta professió interessant i necessària. Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda. Content de ser a la vostra emissora.
Si no t'haguessis dedicat a l'escriptura, a què t'hauria agradat dedicar-te?
Doncs segurament m'hauria dedicat a alguna de les feines que havia fet abans, que també m'agradava molt, com ara segurament hauria fet de mestre i d'artesà, que de les feines que havia fet abans potser eren les que m'ho feien passar més bé. Tot el dia de mestre potser no, perquè és molt bonica i molt divertida la feina, però et deixa molt esgotat, i tot el dia d'artesà potser tampoc, però mig i mig diria que faria això, tot i que em costa molt imaginar-me no escriure.
Quin és el teu objectiu escrivint llibres?
Ostres, el meu objectiu? Doncs el primer de tot és passar-m'ho bé escrivint, si no ho passaria molt malament escrivint tants llibres si no m'ho passés bé, doncs passar-m'ho bé, per tant trobar històries que m'ho fan passar bé, i després la veritat és que jo penso molt amb els lectors i les lectores i escric pensant amb intenció de que també s'ho passin bé, us ho passeu bé, i si pot ser també que no de lliçonar mai, de dir s'ha de fer això, s'ha de fer allò, no, però de fer pensar una mica i de fer estimar una mica més la llengua, potser, o conèixer més bé la llengua, almenys, també és dels objectius que tinc sempre molt presents.
Alguna vegada t'has quedat sense inspiració al mig del llibre?
Sí, bé, sense inspiració, o sigui que m'ha costat trobar alguna idea, sí. Per començar, no, perquè per començar és molt senzill, que a vegades es diu, ui, la pàgina en blanc, que terrible, perquè, no, si la pàgina en blanc, precisament, tot s'hi val, pots escriure tot el que vulguis, totes les idees serveixen. Quan has començat la història, com has preguntat molt bé tu, quan has començat la història i ets a mitja història, allà no s'hi val tot, perquè ja has dit què passa, has dit quina situació hi ha, quin problema hi ha, i a vegades sí que pot costar trobar la solució, resoldre aquell problema. Però perquè no em passi gaire sovint, el que faig és pensar molt les històries abans de començar-les a redactar. Així no m'encallo tant. I si em passa, doncs deixo passar un dia o dos, o els que faci falta, i vagi donant voltes, tampoc tinc pressa, fins que em ve la idea que necessito per continuar la història.
La teva família et va recolzar quan vas decidir ser escriptor?
Sí, sí, em va recolzar. També és veritat que no vaig decidir posar-me a escriure quan tenia 18 anys. Ja, ho deixo tot per escriure, com una dita, ai. Sinó que ja feia temps que treballava i era gran, però sí, els hi va fer molta il·lusió. A més, el meu germà havia escrit una novel·la abans que jo, per adults, i havia guanyat un premi important, també, i que ja teníem contacte amb el fet d'escriure, i sí, sempre els hi ha fet molta il·lusió, tant als pares com als germans, com a la germana, com a la meva àvia, també, feia molta il·lusió.
Com és que el nom dels personatges i els llocs són tan peculiars al llibre de La Flairosa, la bruixa de Sabons?
Molt bé, m'agrada que us hi hàgiu fixat amb això. Mira, els noms són peculiars perquè són noms descriptius, o sigui que descriuen una mica els personatges, tampoc gaire, perquè només és un nom, però donen pistes de com són els personatges. A mi m'agrada molt fer-ho, això, perquè m'ho passo més bé inventant-me els noms que no pas posant noms reals, i també ajuda si hi ha algun lector despistat doncs a recordar-li com és aquell personatge, que si fossin noms molt reals, sobretot si són històries que hi ha gaires personatges, és fàcil despistar-se, jo soc força despistat, per això em solidaritzo amb la gent despistada, doncs va bé, dona pistes per recordar com són aquells personatges, i a més ho trobo més divertit. Normalment a vosaltres també us agraden més noms així una mica divertits, inventats, i a mi quan escric també.
Al llibre 50 oficis esborrats, com t'has inventat aquests oficis tan divertits?
Bé, amb els oficis bogerrats m'ho vaig passar molt i molt bé. Me'ls vaig inventar, doncs, mira, perquè m'hi vaig passar molt de temps, molts mesos, badant, observant el que feia la gent, escoltant el que deia la gent i exagerant les situacions, exagerant, per exemple, abans penso que em parlàvem si hi hagués el que era alt, m'imaginava que fos molt més alt i que pogués fer l'ofici de llargarut. O sentir algú, quin altre exemple ha posat abans, si algú que fa un pet, que menja cigrons i fa un pet, t'imagines algú que em fes molts, molts i pogués posar-se en una banyera i convertir-la en un jacuzzi, perdó per la marranada, però bé, per exemple, doncs exagerava molt bé, observar i exagerar i fer-te preguntes, què passaria si hi hagués un paio que es dediqués només a passar el fil dental a la gent, que es dediqués a això, o a mossegar les ungles dels altres, quin fàstic, em fa fàstic, també em fa una mica de riure. Doncs apuntant les idees i després desenvolupant-les una mica més.
Al llibre fan colers la fàbrica de nata i hi ha dues persones que es diuen Carles Sala i Eloi Sala. Sou germans o família?
Som totes dues coses, som germans i família. Som germans, és el meu germà, l'Eloi Sala i Vila. Perquè com que per fer una col·lecció és força feina, i això era una col·lecció de 4 llibres, i mentrestant ell estava escrivint altres coses i jo també, doncs quan m'ho van proposar a mi vaig parlar amb ell, amb l'Eloi, a veure si volia fer-ho junts, i així ens repartim la feina, i a la gent del Barça, que eren les que m'havien fet l'encàrrec, els hi va semblar bé, i els de l'editorial també, de la Galera, i vam fer-ho així. I a més, sé que l'Eloi escriu molt i molt bé, si no, no l'hi havia proposat, però escriu molt i molt bé, així que ens vam entendre molt bé.
Per què has decidit treballar a l'àmbit de literatura?
Bé, doncs perquè la llengua és una cosa que sempre m'ha interessat, que m'ho fa passar molt bé, que la vaig començar a aprendre de molt petit, perquè a casa sempre hi era molt present, sempre hi havia el diccionari, sempre es parlava de com es deia correctament una frase, una paraula, o com s'escrivia, i sempre es parlava d'escriure, i d'escriptors, i de llibres, i és una mica ho vaig mamar, per dir-ho d'alguna manera, l'àmbit de la literatura. Això que el meu pare, per exemple, és científic, és més de la ciència, però parlava molt més de les lletres que de la ciència, si no, potser m'hauria tirat més la ciència, tot i que no tinc gaire habilitat jo amb el tema de ciències i matemàtiques i tot això. Però bé, perquè era el que sempre havia sentit i era més el que, pel que tenia més facilitat, que segons què m'hauria costat més, però per això, bé, m'he esforçat molt, però m'acaba sortint.
Quins consells ens pots donar per poder escriure millor?
Doncs per poder escriure millor, primer de tot potser seria llegir força i escriure força, totes dues coses, perquè només llegint, bé, va molt bé, enriqueixes el vocabulari i tot, però llegir força i escriure força, deixar llegir el que escrivim també, demanar l'opinió a l'altra gent, és imprescindible perquè nosaltres no ens ho veiem, jo quan escric tinc moltes ganes de saber, de deixar-ho llegir algú que em digui què en pensa, perquè tu t'ho fas i t'ho maneges i t'ho imagines, t'ho veus d'una manera, però està bé ser l'opinió d'una altra. I què més pot dir? Ah, sí, per exemple, i escriure, molt important també escriure sobre temes que us agradin, perquè us ho passareu molt més bé i per tant podreu estar més hores escrivint a gust i segur que n'aprendreu més també.
En què et vas inspirar per crear les dues colles de Capità Lluc?
Bé, doncs em vaig inspirar en maneres de ser que són reals, que tots tenim, tots som una mica nerviosos o una mica dormilegues o una mica xerraires o una mica el que sigui, però exagerant-ho i posant en un personatge, posant-hi molt d'una característica, posant-hi molta mandra, posant-hi molt mal humor, o posant-hi, no sé, les bessones, no tenen una cosa ni l'altra, però fent-les molt, molt, molt iguals, i exagerant una mica algunes característiques, i que em semblés que quedés equilibrat. O el nen petit, per exemple, ja és un nen petit, però molt trapella, no? Una mica trapella, doncs exagerant una miqueta també. Les exageracions van molt bé per trobar personatges.
Algun dels personatges fa referència a alguna persona real al llibre La Flairosa, la bruixa dels sabons?
Potser, sí. En aquest llibre precisament sí. Els altres diria que exactament no, però en aquest precisament el que has dit del Flairosa sí. La Fina de Can Xerrapeta és una persona que existeix real, que espero que no estigui escoltant la ràdio, però que podria ser la meva ex-sogra, per exemple, i que és ben bé com la Fina Can Xerrapeta, que jo també soc molt xerrapeta, si no, no és que ho digui com a cosa, jo també soc molt xerrapeta, però sí, s'hi sembla molt. Fins i tot la il·lustració, casualment, perquè no és que li passés la fotografia a la il·lustradora, casualment s'hi sembla molt a la persona de debò.
Amb quin de tots els llibres que has escrit has gaudit més amb la seva elaboració?
Amb tots, en general amb tots, sobretot els que són encàrrecs, que n'he fet poquets, però potser no tant, no m'he donat a fer-ne gaires d'encàrrecs, però amb els altres, amb tots m'ho he passat molt bé. Però sí que és veritat que amb els 50 oficis esbojarrats, com que és divertit, perquè el tema és divertit, és de riure, és estripat, i no vaig haver d'ordenar totes les idees, que és el que em costa més, doncs m'ho vaig passar especialment bé. Si n'hagués de triar un, triaria els 50 oficis esbojarrats.
Moltes gràcies, Carles. Esperem que tornis i fins aviat.
Molt bé, gràcies per convidar-me. Jo també espero tornar algun dia, que acabi de provar el curs.
Adeu!
Adeu.